les 18:45 a 3:15 de la tarda. I nosaltres marxem molt ràpidament, donant les gràcies al Sergio Villar i a l'Eric Díaz. Tornem a aquest vespre partit d'un 7:15. Adéu.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7.000 voluntaris i 2.000 punts de recollida són les grans xifres del gran recapte del Banc dels Aliments d'enguany. Tot i que al llarg de la setmana ja s'han pogut fer aportacions econòmiques, la recollida física i d'aliments es pot fer avui i demà a mercats municipals, a supermercats i també d'altres comerços alimentaris. Aquest matí ja han estat moltes les persones que han volgut aportar el seu gra de sorra.
La gent col·labora moltíssim i no amb una cosa, amb la bossa bastant plena i estem molt contents.
De surt del cor. Sí, que simplement per les persones que ho necessiten i lo malament que lo passen.
No, ja he col·laborat altres vegades, però aquesta vegada col·laboro perquè el govern no està fent i els polítics el que tenen que fer i hem de fer nosaltres la feina dels polítics.
Els bancs dels aliments arriben a 230.000 persones a Catalunya cada mes. És divendres 7 de novembre de 2025 i tenim més titulars. Pla de xoc del Departament d'Educació per reduir l'abandonament escolar prematur per sota del 9%. Montse Hidalgo.
El pla preveu potenciar l'orientació educativa, lluitar contra la segregació o potenciar l'acollida d'alumnat nouvingut i destinar recursos a l'escola inclusiva.
22.000 aficionats del Barça estrenen el nou Camp Nou en el retorn del primer equip.
Ha estat en un entrenament amb portes obertes que ha fet les delícies dels aficionats.
Bueno, pues es un moment molt especial i de fet hem faltat de la feina i del col·le una mica per assistir al primer entrenament del Barça a la nova gespa i per gaudir una mica del que serà el nou estadi, que és espectacular.
Mira, jo des d'ayer nerviosa, casi no he podido dormir y tengo unos nervios en el estómago por poder volver a casa después, 2 años y medio después, que creo que todos tenemos una sensación generalizada igual.
Caganer.com presenta els nous models de figuretes de cara a les festes nadalenques.
Personatges com Pedri, Aitana, Mortadelo i Filemó o Sílvia Orriols són algunes de les novetats més destacades.
En cultura, una adaptació de la novel·la Concierto Barroco donarà el tret de sortida al cicle Escenes de l'Auditori divendres vinent.
Amb l'acompanyament d'alumnes de l'Escola Superior de Música i Vestuari del dissenyador Alejandro Gómez Palomo, l'obra fa un recorregut escènic de la música del barroc a l'electrònica.
Els esports, Janire Gallut, el retorn a l'Spotify Camp Nou, que comentàvem ara, ha vingut amb una altra bona notícia per al primer equip del Barça.
Sí, perquè els blaugranes han realitzat aquest entrenament de portes obertes acompanyats de Joan Garcia, que ha completat l'entrenament sencer amb el grup per primera vegada. El porter català apunta a ser convocat per diumenge a les 9 contra el Celta a Balaïdos.
I cop d'ull al temps, també, de cara avui al cap de setmana, Luis Mi Pérez, bon dia.
Bon dia, tot i que aquest divendres ha començat ja molt més tranquil a gran part del país, venen nous canvis de situació. Els núvols que teníem a les comarques de Girona s'han anat desfent, però en canvi n'arribaran d'altres i força gruixuts a més cap a les comarques de Tarragona, de Lleida i ja amb les primeres gotellades imminentment. Ara bé, serà especialment quan es faci de nit el moment en el que tornaran aquestes pluges des de Ponent, que acabaran escombrant aquesta propera nit i matinada gairebé tot Catalunya. On més hi plourà serà cap al Pirineu Lleidatà, a la Catalunya Central i a les comarques de Tarragona. Durant el dissabte, molt d'hora, encara tindrem molts núvols a gran part de Catalunya, amb pluja, que no serà gaire quantiosa, no serà intensa, però sí d'anar fent, per tant, una pluja d'hivern, de gota petita, i especialment despertarà aquest dissabte amb aquesta pluja a la costa i en les comarques de Tarragona. No va nevar del Pirineu cap als 1.700 metres i els núvols que, en general, el dissabte faran que l'ambient quedi més fresquet que no pas avui. N'estem pendents a la xarxa.
El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, José Gallardo i Montse Hidalgo, passen gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Els bancs dels aliments de Catalunya tenen en marxa una nova edició del Gran Recapte. Avui i demà, 2.000 punts de recollida repartits en mercats municipals, supermercats i altres comerços alimentaris participen de la campanya solidària juntament amb 16.000 voluntaris.
Aquesta 17a edició manté el format mix que combina la recollida física de productes amb les donacions econòmiques.
La campanya de recollida d'aliments físics ha començat aquest matí amb molt bona acollida. És el cas de Malgrat de Mar, al Maresme, on 5 supermercats participen en aquesta iniciativa. Ona Malgrat, Javier Méndez.
Aquest matí ha començat la 17a edició del Gran Recapte Magrat amb una bona quantitat de donacions per part dels magratencs. Al poble hi ha 5 supermercats de recollida. Les primeres impressions per part dels voluntaris són positives, ja que encara que cada vegada costi més a les butxaques, la gent segueix aportant el seu gra de sorra per una bona causa.
Pues muy, molt, molt positiva. La gent col·labora moltíssim i no amb una cosa, amb la bossa bastant plena i estem molt contents.
Per part dels magratencs que col·laboren en el Gran Recapte, la majoria ho fa per donar un cop de mà, tot i que també hi ha opinions més crítiques amb el govern, que creuen que hauria d'ajudar als més necessitats.
No, perquè sempre se surt del cor. Sí, que simplement per les persones que ho necessiten i lo malament que lo passen.
No, ja he col·laborat altres vegades, però aquesta vegada col·laboro perquè el govern no està fent ni els polítics el que tenen que fer i hem de fer nosaltres la feina dels polítics.
Pel que fa a les donacions, hi ha de tot, des de llet i galetes fins a oli i productes de conserves. Recordem que Gran Recapte es farà també durant la jornada de dissabte.
A l'Alt Urgell també ho tenen tot a punt per l'inici de la recollida. En aquesta comarca arrenca, però, a la tarda i continuarà demà al matí. Ràdio Seu, Pep Graell.
A més de la recollida física d'aliments en presència de voluntariat, la campanya continuarà oberta per a les donacions econòmiques, una acció que destaca la tinent d'alcalde d'Acció Social de l'Ajuntament del Seu d'Urgell, Cristina Moreno.
Tothom amb el seu petit granet de sorra pot ajudar moltíssim a que al final doncs, tot anem a la una i ningú quedi enrere, que crec que és la filosofia més important d'aquestes iniciatives. Caminar de la mà vol dir veure no només la meva realitat, però mirar també on estem immersos.
Tot el material recaptat es dipositarà al Banc d'Aliments del projecte Aliments per la Solidaritat, que gestionen Càritas, Creu Roja, la Seu Solidària i el Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell.
Notícies en xarxa.
Pla de xoc del Departament d'Educació per reduir l'abandonament escolar prematur i situar-lo per sota del 9%. El pla preveu potenciar l'orientació educativa, lluita contra la segregació o potenciar l'acollida d'alumnat nouvingut i destinar més recursos a l'escola inclusiva. És un pla que s'ha presentat a Vilafranca del Penedès. Anem fins allà. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
Això es vol fer amb un seguit d'estratègies i mesures. Algunes de les més destacades les explicava el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez Renom.
Ja portem temps treballant també a través del pacte en contra de la segregació i la pròpia sindicatura de greuges i que, per tant, aquest és un dels temes importants que recull també aquest pla, però, per exemple, en matèria de formació professional doncs, també s'ha anat treballant. De fet, hem incrementat l'oferta de formació professional amb més de 7.000 places durant aquest curs.
Altres mesures que contempla el nou pla d'acció són, per exemple, l'aprovació i desplegament del decret d'orientació educativa o el protocol d'àmbit comunitari davant situacions d'absentisme, entre moltes altres. Actualment, la taxa d'abandonament escolar prematur a Catalunya és del 13,7% i l'objectiu és reduir-la per sota del 9% al 2030, tal com fixa la Unió Europea.
No deixem l'àmbit educatiu. Arrenca la Setmana de la Ciència, que durant 10 dies apropa a la ciutadania activitats divulgatives i científiques. Aquest any està dedicada a la tecnologia quàntica i a la inauguració que s'ha fet aquest matí al Parlament. El president de la cambra, Josep Rull, ha instat a defensar el valor de la ciència. Esther Minguell, bon dia.
Bon dia. Des d'avui i fins al 16 de novembre hi haurà prop de 400 activitats arreu del territori adreçades a tots els públics per tal d'apropar la ciència i despertar vocacions científiques. En la inauguració al Parlament de Catalunya, el seu president Josep Rull ha destacat la importància de combatre els discursos que la qüestionen.
Quan es va començar a celebrar la Setmana de la Ciència, encara no havia aparegut un corrent potentíssim d'abast mundial que qüestiona l'evidència científica en ella mateixa. Treballem en un terreny de joc altament perillós i altament pervers. I nosaltres hem de ser capaços de sobreposar-nos-hi i hem de ser capaços de fer prevaldre el que representa la ciència.
La 30a edició de la Setmana de la Ciència acull activitats de moltes disciplines científiques, però el protagonisme el tindrà la quàntica, coincidint amb l'any internacional de la ciència i la tecnologia quàntiques.
Doncs atenció ara a aquest nou descobriment científic. Una recerca de dos centres de Barcelona ha descobert per què la immunoteràpia no funciona en la majoria dels càncers colorectals. El motiu és que una proteïna bloqueja les defenses i impedeix la mateixa teràpia que ha revolucionat, en canvi, altres tractaments d'aquest tipus, com per exemple el melanoma, el càncer a la pell, el de pulmó o bé el renal. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. La proteïna identificada es diu osteopontina i aixeca una doble barrera davant del sistema immunitari, que és l'encarregat de destruir els tumors. Primer, evita que entrin prou defenses dins del tumor i, segon, les poques que aconsegueixen entrar, les bloqueja i no es poden moure lliurement. Als experiments amb ratolins, l'equip investigador ha bloquejat l'hormona que produeix aquesta proteïna i les defenses han pogut entrar de forma massiva dins del tumor. Han recuperat la seva capacitat d'atac i, en aplicar-hi la immunoteràpia, la resposta antitumoral ha estat molt potent. Ho ha explicat a la xarxa una de les participants en l'estudi, Elena Sancho, de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona.
Nosaltres ho hem valorat en models genètics, hem fet una prova de concepte, com si tinguéssim el fàrmac ideal, i el que veiem és que quan la eliminem, la immunoteràpia és molt més eficaç i podem curar els metàstasis. Beneficiaria els que tenen pitjor pronòstic.
Ja hi ha assajos on havien bloquejat aquesta hormona, però amb molts efectes secundaris.
Encara en l'àmbit d'investigació, l'Institut de Recerca Sant Pau ha fitxat l'investigador Manel Esteller, un dels científics biomèdics catalans més prestigiosos.
Esteller va dimitir l'any passat com a director de l'Institut de Recerca Josep Carreras, després que una auditoria confirmés desviament de diners per afavorir els seus grups de recerca en detriment d'altres del mateix centre. Esteller també va dirigir el programa d'epigenètica i biologia del càncer a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge. I ara, a l'Hospital de Sant Pau, l'investigador impulsarà la recerca en epigenètica i medicina personalitzada amb relació al càncer.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Us ho destacàvem en titulars. Avui ha estat un gran dia per al primer equip del Barça i per 22.000 aficionats que han estrenat el nou Camp Nou, en el que ha estat el retorn del primer equip a la gespa. Ha estat en un entrenament amb portes obertes que ha fet les delícies dels aficionats. Ho ha pogut comprovar l'Anna Ruiz. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Sí, l'emoció i l'expectació han estat la nota predominant a les portes d'accessos al Barça. Allà han anat sumant, han anat arribant els 23.000 aficionats que han trepitjat per primer cop l'estadi reformat, tot i que amb obres, perquè les obres continuen. El Barça ha fet les delícies, el nou Barça ha fet les delícies d'aquests aficionats, 23.000 en total, els primers que han pogut veure en directe l'entrenament, el primer entrenament, el nou estadi del també primer equip.
No, m'espero que aquesta tornada al Camp Nou sigui una miqueta única, ja que és la primera vegada que anem al Camp Nou. Bueno, Spotify Camp Nou.
La veritat que això és com un aperitiu, no?, per al Pla d'Esport, que és el que seguia ja els partits.
Mira, jo des d'ayer, nerviosa, casi no he podido dormir y tengo unos nervios en el estómago por poder volver a casa después, 2 años y medio después, que creo que todos tenemos una sensación generalizada igual, pero estamos muy contentos y muy felices y ojalá poder volver pronto a un partido.
Bueno, yo no estoy de aquí, soy de Gran Canaria y pues vengo a ver el Barça cada vez que puedo, o sea, casi siempre, porque soy muy, muy culé. Y pues nada, muy contenta de estar aquí hoy y poder disfrutar del Camp Nou por primera vez.
Quan surts de la boca cap a la gespa, aquesta sensació d'estadi, que encara està per acabar, però que ja que la tingui.
Sí, molt, molt emocionat i quiero entrar.
Sí, aquest petit volia entrar de la mateixa manera que la resta de seguidors que s'han acumulat al llarg del matí a les portes d'accés del Barça. Felicitat dels seguidors i també felicitats dels comerciants, dels restauradors, als voltants del Barça. Notícies en xarxa, hem pogut parlar amb diferents comerciants, diferents restauradors. Eren una mica pessimistes i escèptics pel que fa al que podia passar aquest matí. No deixa de ser un assaig, ens deien un aperitiu, perquè el plat fort arribarà amb l'arribada dels primers partits.
A venir gente, pero nada. Visita el campo. ¿Cómo está el campo y para casita?
Estamos esperando con ansias la apertura del Camp Nou, porque va a ayudar al movimiento de nuestro negocio, que es muy esperado en este momento.
Retrobament al clients, porque n'hi han dos clientelas paral·leles, la del dia a dia i la de futbol, i serà el retrobament de gent, d'antics clients que porto 27 anys i són amics i tinc ganes de tornar a veure i de començar a treballar.
Felicitat de l'hostaleria dels voltants del Camp Nou. Moltes gràcies, Anna Ruiz, per aquesta gran crònica. I, en canvi, aquesta felicitat es pot tornar en preocupació de cara al Nadal, perquè la UGT amenaça amb convocar una vaga al sector de l'hostaleria, tant per Nadal com per Cap d'Any, si la patronal catalana no sabia negociar un increment de salaris. El sindicat recorda que és un dels sectors més importants de Catalunya, ja que dona cobertura a 300.000 treballadors.
I ha fixat el proper 17 de novembre com a ultimàtum per intentar desbloquejar analitzar la situació amb la patronal. En declaracions a la xarxa, Òscar López Chamosa, secretari general dels Serveis de Mobilitat i Consum de la UGT, denuncia les condicions laborals dels treballadors de bars i restaurants a Catalunya.
La UGT estimamos que hay cerca de 4 horas semanales que se hacen de más a esas 40 horas, que no se pagan, que son en negro, que se obliga al trabajador a hacerlos porque hay muchísimas empresas que ni cumplen el convenio que tenemos actualmente. Es un sector que genera riqueza y creemos que es injusta la posición de la patronal.
El sindicat considera insuficient l'increment del 12% en 3 anys que els ofereix la patronal. Diuen que està lluny del 13,5% que s'ofereix a les Balears o del 15% a Madrid.
És un quart de 3. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya estrena la marca Pirineu 365 per agrupar les 6 estacions d'esquí de muntanya que té la Generalitat. L'objectiu és consolidar el Pirineu català com a destinació activa durant tot l'any, amb una aposta clara per la sostenibilitat, la innovació i l'arrelament al territori. El 9FM, Marcel Puig.
Nova etapa sota la marca Pirineu 365, que uneix les 6 estacions d'esquí i muntanya d'FGC. La Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot, Portainer i Vuitaull. Amb aquesta nova marca, FGC Turisme vol projectar una visió de futur fent del Pirineu una destinació viva els 365 dies de l'any. Carles Ruiz Novella és el secretari de Mobilitat i Infraestructures.
Que som una gent clau i que si nosaltres baixem d'alguna manera, llancem la tovallola, segurament molta altra gent dintre del territori també ho farà. I no fem això, al revés, anem a per totes. Com a empresa, la nostra missió és aquesta, unir a les persones i generar noves oportunitats als territoris on estem.
La presentació s'ha fet a Vic com a prèvia de la Fira de la Muntanya, que obrirà les portes avui. En Pirineu 365, Ferrocarrils reafirma el seu compromís amb el territori i amb el desenvolupament del turisme sostenible al Pirineu català.
En marxa la cimera de l'Organització de les Nacions Unides per abordar la lluita contra el canvi climàtic en presència d'una 60 de líders mundials, però sense els presidents dels Estats Units, la Xina o l'Argentina. La COP30 es fa al Brasil i busca blindar els nous compromisos de reducció d'emissions de CO2 i, sobretot, posar fil a l'agulla amb accions concretes. Joan Ferrer.
En la COP30 els estats estan cridats a presentar els nous compromisos de reducció d'emissions pel 2035, coincidint amb el 10è aniversari de l'Acord de París i després que l'edició passada els països rics es comprometessin a ajudar els països subdesenvolupats amb 300.000 milions de dòlars anuals. Marta Torres, directora del programa Clima de l'IDRI, indica que l'objectiu de la COP30 és definir i concretar en quines polítiques i projectes s'invertiran aquests diners.
Ara el que ens hem de centrar no és tant dir el què volem fer, sinó realment el com, de ser molt pràctics, d'acordar, el millor no són grans titulars, però petits instruments, petites iniciatives que realment responguin a totes les barreres que s'estan trobant la gent.
En aquest sentit, i amb els Estats Units fora dels pactes climàtics, la Unió Europea és un dels actors que ha de liderar la lluita contra el canvi climàtic global.
I seguim en clau política, però ja a casa nostra, Espanya, més aviat, perquè l'Audiència de Madrid ha confirmat el processament de la parella d'Isabel Díaz Ayuso per frau fiscal i per falsedat documental.
Els jutges de l'Audiència Provincial rebutgen el recurs d'Alberto González Amador contra la decisió de l'anterior jutgessa del cas que sigui jutjat per 2 delictes de frau fiscal.
Notícies en xarxa.
A Barcelona, el govern del socialista Jaume Collboni ha tancat un acord amb els comuns per aprovar les ordenances fiscals de l'any vinent. Quina és la lletra petita del pacte, Carina Bellbé? Bon dia.
Bon dia. Doncs aquest acord entre socialistes i comuns per les ordenances fiscals preveu apujar l'IBI als hotels a l'1,3%, al màxim legal, així com limitar la proliferació de comerços de baix valor, com ara súpers 24 hores, salons de bellesa o de venda de complements per mòbils. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia de Barcelona.
Aquelles valoracions catastrals del món dels hotels, bàsicament, que tinguin una valoració un 10% superior. És a dir, aquells que són més alts, doncs el que fem és un increment de l'IBI d'aquestes, de lo que són aquests àmbits catastrals. Aquests actius, a més, s'han revaloritzat de forma molt important durant els últims anys i creiem que poden contribuir molt més a lo que és la fiscalitat de la ciutat, que finalment el que fem és repartir-la d'una forma progressiva dins de l'àmbit dels diferents serveis que presta la ciutat.
L'acord també preveu demanar al Ministeri d'Hisenda que Barcelona pugui establir un IBI progressiu en funció del nombre d'habitatges per propietari per castigar l'especulació. També la intenció de prohibir que els inquilins puguin pagar l'IBI en els contractes de lloguer.
Seguim a la ciutat comtal. Han caigut un 13% els delictes a Ciutat Vella en l'últim any.
Els robatoris amb força s'han reduït a la meitat i des del gener s'han desmantellat una cinquantena de punts de venda al districte. Ara bé, malgrat la baixada, al setembre es van comptabilitzar més de 38.500 fets delictius a Ciutat Vella.
I s'ha desconvocat la vaga del trambaix i el trambesòs prevista per dilluns.
Comissions Obreres, UGT i CGT han arribat a un preacord amb la companyia en el marc d'una mediació al Departament de Treball. El preacord ara serà sotmès a ratificació per part de les assemblees de treballadors.
Passant gairebé 20 minuts de les dues, l'empresa gironina Caganer.com ha presentat la nova col·lecció d'enguany amb personatges com Pedri, Aitana, Mortadelo i Filamó, i també Sílvia Urriols. Combinen tradició i actualitat en les figuretes més populars del Nadal. Televisió de Girona, Sara Barber.
L'empresa gironina, que des de 1992 converteix personatges famosos en les tradicionals figuretes de fang, estrena nova col·lecció, tal com ens explica el seu copropietari, Marc Alós.
La nova col·lecció de caganers que llancem aquest any, un total de 40 novetats, que sumen ja 750 caganers diferents.
Entre les novetats hi destaquen sobretot caganers del món dels dibuixos animats, com Mortadelo i Filemó, Zipi i Zape o Mickey i Minnie Mouse. També hi ha novetats en l'esport, com Pedri i Pau Cobercí, músics com Aitana o Joan Dausà, i en política, l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Urriols. La col·lecció combina tradició i actualitat, amb figures que mai passen de moda. Les figuretes es poden trobar a les botigues de Barcelona, Madrid, Bilbao, Girona i Torroella de Montgrí, i també online a tot el món.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Una altra cita destacada d'avui divendres és el 7è Congrés de Periodistes de Catalunya, un esdeveniment que reuneix prop d'un centenar de professionals i que té per objectiu recuperar la credibilitat de la professió i analitzar en quin punt està. Marc Pijuan, bon dia.
Bon dia, Marta. Un acte organitzat pel Col·legi de Periodistes i celebrat al Caixa Fòrum de Barcelona. Joan Maria Morros, degà del Col·legi, detallava els objectius de la trobada.
Els grans eixos del Congrés que ens han marcat des de la Junta del Col·legi tenen com a objectiu final recuperar la credibilitat de la nostra professió. D'aquí surten els diferents eixos que són la desinformació, la intel·ligència artificial, el periodisme de dades, el model de negoci, les condicions laborals, el periodisme inclusiu i, sobretot, l'actualització del nostre codi deontològic.
En el marc del Congrés, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat l'inici de l'elaboració de l'anomenada Llei de l'Agència Catalana de Notícies, que busca garantir una agència independent, plural i que estigui al servei de l'interès públic. La conferència inaugural ha estat a càrrec de la periodista del New York Times, Jodi Kantor, guanyadora d'un premi Pulitzer i impulsora del moviment Me Too, que denunciava els abusos sexuals sistemàtics a dones als Estats Units.
I és moment per la cultura. Una adaptació de la novel·la Concierto Barroco donarà el tret de sortida al cicle Escenes de l'Auditori de Barcelona. Serà divendres que ve. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Concierto Barroco és una novel·la curta de l'escriptor Alejo Carpentier, que passa a Venècia. Allà conviuen els compositors Vivaldi, Händel i Scarlatti en una ciutat en carnaval. Idea de David Albet, amb posada en escena de Pol Roig i direcció musical de Dani Espasa, l'obra que inaugurarà Escenes adopta la novel·la en un viatge que porta el públic de la música antiga a l'electrònica passant pel jazz de Louis Armstrong. Tot plegat amb una petita orquestra barroca d'alumnes de l'ESMUC i dos ballarins, amb vestuari d'Alejandro Gómez Palomo. Un espectacle, com ha explicat Pol Roig, inclassificable.
Tot plegat construeix una mica una escena híbrida on el fil conductor és la música. La música barroca, però també d'altres èpoques, és un exercici eclèctic i anacrònic. Però sí, no es pot posar en qualsevol casella. És una escena híbrida, liderada per la música, però totalment polièdrica.
L'obra, que es representarà el 14 i 15 de novembre, obre el cicle d'escenes d'enguany, un projecte de suport a la nova creació que en aquesta ocasió es fixa en la música antiga. Les altres propostes del cicle seran Dido i Enees, el 7 i 8 de febrer, i Lobo, el 10 i 11 de juliol.
Fruita roja i rodona, qui l'endevina.
I el nou àlbum de Rosalía, Lux, s'ha publicat oficialment avui, un treball on la cantant abraça l'espiritualitat i fusiona el pop i la música clàssica.
L'àlbum té tocs sinfònics, operístics, de flamenc i fins i tot minimalistes, i deixa enrere la música urbana. Entre els participants del projecte hi ha el cor de cambra del Palau de la Música, en 10 cançons, i l'Escolania de Montserrat, en 7. De fet, Montserrat és un dels llocs on s'ha gravat, com també l'Auditori de Barcelona.
I arriben els esports. Amb la Janire Gallut. Bon dia, Janire.
Doncs parlarem avui del retorn a l'Spotify Camp Nou. Com sabeu, aquests 23.000 espectadors que hi han tornat, i no ha estat l'única bona notícia per al primer equip del Barça, perquè els blaugranes han realitzat aquest entrenament de portes obertes acompanyats de Joan Garcia, que ha completat l'entrenament sencer amb el grup per primera vegada. El porter català apunta a ser convocat per diumenge 9 contra el Celta a Balaïdos. Qui també s'han entrenat són Christensen i Eric Garcia, que ho ha fet amb una màscara a la cara després de trencar-se el nas dimecres passat contra el Bruges. Pel que fa al retorn al Camp Nou, com dèiem, un emocionat Joan Laporta expressava l'emoció del dia d'avui als mitjans del club.
El somni col·lectiu del barcelonisme, que és el nou Spotify Camp Nou, tornar a casa, doncs ja és una realitat. El que passa que, com tu bé saps, encara queda gairebé doncs, un any per tal de que estigui acabat, sense la coberta, i després farem la coberta. Però això ja és una realitat i ho pot constatar doncs, tots els barcelonistes i les barcelonistes i tot el món del futbol. També ens hem donat compte d'això que deies, que els jugadors entraven i deien, caram, estaven impressionats, com tots nosaltres, i a més s'han escapat moltes llàgrimes.
El president també explicava que estan pendents del que els arribi la llicència UB d'aquesta primera fase per obrir la grada lateral i albergar fins a 45.000 espectadors, i que esperen poder rebre-la per tornar després de l'aturada de seleccions. Una aturada de seleccions que anirà del 10 al 18 de novembre i on hi seran els blaugranes Cubarsí, Olmo, Fermín, Ferran Torres i Lamine Yamal, sobre el que Luis de la Fuente ha dit que, veient el partit de Champions de l'altre dia, està en perfectes condicions. Encara a primera, el Girona rep demà les dues l'Alavés en un duel que Mitchell ha qualificat de necessitats, ja que l'equip necessita guanyar i els tres punts els trauria del descens que ocupen en darrera posició.
Una situació crítica, pot dir, de molta necessitat. És la realitat. Hem de pensar que jo el primer, que hem de canviar coses. No, ja arribaran les victòries. No, mirar cap a dins. Jo el primer. Necessitem guanyar, necessitem donar un pas endavant.
I tornem a Can Barça, perquè aquest vespre, quarts de nou, el Barça i el Real Madrid s'enfrontaran en el clàssic de l'Eurolliga. Els blaugranes ocupen la vuitena posició a Europa amb un balanç de 5 victòries i 3 derrotes, però tenen l'oportunitat de guanyar l'equip d'Escariolo, que encara no sap el que és guanyar a domicili en aquesta competició i que són novens amb 4 derrotes.
Moltes gràcies, Janire Gallut, és la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
El 9 de novembre, la banda municipal de Barcelona rebrà el cantaor Rafael de Utrera per omplir de flamenc l'auditori.
Els faristols Paco de Lucía, Camarón de la Isla i Carla Sorinyac, un rèquiem a Enrique Morente i una obra d'Ernesto Aurignac, dedicada als dos saxos alts de la banda.
Entrades a auditori.cat.
El 12 de novembre, el virtuós violista Lawrence Power protagonitza la primera cita de la temporada del cicle de cambra Intocables a l'Auditori.
Acompanyat pel pianista Simon Crawford Phillips, abordarà la integral de sonates de Brahms per a violí i viola.
Entrades a auditori.cat.
Nutrició amb Laura Crosas.
Arrels a la tardor. Sembla que l'estiu s'allarga cada any una mica més i aquell fred que acompanyava l'època de torrar castanyes i coure moniatos al forn és tímid i només treu el cap per refrescar els vespres. Per tant, cal començar a canviar la compra i omplir el rebost i el frigorífic de fruites i verdures de temporada. En aquesta ocasió, us parlaré de les verdures d'arrel, unes indispensables de la cuina de tardor per a preparar l'organisme de cara a l'hivern. En trobareu algunes de ben conegudes i apreciades, com la pastanaga, però també d'altres que la cuina moderna està recuperant, com l'api rava o el salsafí. Totes elles tenen en comú que es cultiven sota terra i que porten nutrients o hidrats de carboni complexes que ajudaran a l'organisme a resistir les baixes temperatures i les típiques infeccions de tardor. Juntament amb bulbs com cebes, porros o alls i tubercles, com la patata o el moniato, acabaran de rodonir els plats de tardor. Altres arrels, a més de les citades, són els rabanets, els naps, les remolatxes o la xirivia. Si les coneixeu, sabreu que difereixen molt en sabor i colors, fet que les fa encara més interessants per a crear plats apetitosos. Per exemple, la pastanaga i la remolatxa dolces i de colors taronja i vermell intensos respectivament serveixen per a fer cremes o ratllar-les en cru o una amanida, o fins i tot per fer-ne algun postres. El rabanet pot donar un toc picant i cruixent en trans vegetals o també amanides. I la xirivia pot ser un puré ben fi per acompanyar una carn o un peix. Però sobretot, sobretot, les verdures d'arrel seran les grans protagonistes per aportar aroma i sabor als caldos i estofats. Aquesta tardor, atreveix-te amb els colors i vegetals de temporada i omple de taronges, vermells i blancs els plats, afegeix les verdures d'arrel i enriqueix les cremes i els caldos, o fins i tot, cou-les al forn amb herbes aromàtiques o espècies, al gust, i serveix-les com a guarnició de plats principals.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 3:15.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7.000 voluntaris i 2.000 punts de recollida són les grans xifres del gran recapte del Banc dels Aliments d'enguany. Tot i que al llarg de tota la setmana ja s'han pogut fer aportacions econòmiques, la recollida física d'aliments es pot fer avui i demà a mercats municipals, supermercats i altres comerços alimentaris. Aquest matí ja han estat moltes les persones que han volgut aportar el seu gra de sorra.
La gent col·labora moltíssim i no amb una cosa, amb la bossa bastant plena i estem molt contents.
Se surt del cor. Sí, que simplement per les persones que ho necessiten i lo malament que ho passen.
No, ja he col·laborat altres vegades, però aquesta vegada col·laboro perquè el govern no està fent i els polítics el que tenen que fer i hem de fer nosaltres la feina dels polítics.
Els bancs dels aliments arriben a 230.000 persones a Catalunya cada mes. És divendres, 7 de novembre de 2025, i tenim més titulars. Pla de xoc del Departament d'Educació per reduir l'abandonament escolar prematur i situar-lo per sota del 9%. Montse Hidalgo.
El pla preveu potenciar l'orientació educativa, lluitar contra la segregació o potenciar l'acollida d'alumnat nouvingut i destinar recursos a l'escola inclusiva.
22.000 aficionats del Barça estrenen el nou Camp Nou en el retorn del primer equip a la gespa.
Ha estat en un entrenament amb portes obertes que ha fet les delícies dels aficionats.
Bueno, pues es un moment molt especial i, de fet, hem faltat de la feina i del col·le una mica per assistir al primer entrenament del Barça a la nova gespa i per gaudir una mica del que serà el nou estadi, que és espectacular.
Mira, yo desde ayer nerviosa, casi no he podido dormir y tengo unos nervios en el estómago por poder volver a casa después, 2 años y medio después, que creo que todos tenemos una sensación generalizada igual.
Caganer.com presenta els nous models de figuretes de cara a les festes nadalenques.
Personatges com Pedri, Aitana, Mortadelo i Filemó o Sílvia Orriols són algunes de les novetats més destacades.
En cultura, una adaptació de la novel·la Concierto Barroco donarà el tret de sortida al cicle Escenes de l'Auditori de Barcelona divendres vinent.
Amb l'acompanyament d'alumnes de l'Escola Superior de Música i Vestuari del dissenyador Alejandro Gómez Palomo, l'obra fa un recorregut escènic de la música del barroc a l'electrònic.
Als esports, Janire Gallut, el retorn de l'Spotify Camp Nou, més enllà de la vessant social, ha vingut amb una altra bona notícia per al primer equip del Barça.
Sí, perquè els blaugranes han realitzat aquest entrenament de portes obertes acompanyats de Joan Garcia, que ha completat l'entrenament sencer amb el grup per primera vegada. El porter català apunta a ser convocat per diumenge a les 9 contra el Celta a Balaïdos.
I cop d'ull també el temps de cara avui al cap de setmana, perquè sembla que venen pluges. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. Tot i que aquest divendres ha començat ja molt més tranquil a gran part del país, venen nous canvis de situació. Els núvols que teníem a les comarques de Girona s'han anat desfent, però, en canvi, n'arribaran d'altres i força gruixuts, a més, cap a les comarques de Tarragona, de Lleida, i ja amb les primeres gotellades imminentment. Ara bé, serà especialment quan es faci de nit el moment en el que tornaran aquestes pluges des de Ponent, que acabaran escombrant aquesta propera nit i matinada gairebé tot Catalunya. On més hi plourà serà cap al Pirineu Lleidatà, a la Catalunya Central i a les comarques de Tarragona. Durant el dissabte, molt d'hora, encara tindrem molts núvols a gran part de Catalunya, amb pluja,
que no serà gaire quantiosa, no serà intensa, però sí d'anar fent, per tant, una pluja d'hivern, de gota petita, i especialment despertarà aquest dissabte amb aquesta pluja a la costa i en les comarques de Tarragona. No va nevar del Pirineu cap als 1.700 metres i els núvols que, en general, el dissabte faran que l'ambient quedi més fresquet que no pas avui. N'estem pendents a la xarxa.
Al control de so, Iván López, a la redacció i coordinació, José Gallardo i Montse Hidalgo. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Els bancs dels aliments de Catalunya tenen en marxa una nova edició del Gran Recapte. Avui i demà, 2.000 punts de recollida repartits en mercats municipals, supermercats i altres comerços alimentaris participen de la campanya solidària juntament amb 16.000 voluntaris.
Aquesta 17a edició manté el format mix, que combina la recollida física de productes amb les donacions econòmiques.
Repassem com està anant aquesta campanya solidària arreu de Catalunya. A Sant Feliu de Llobregat, 10 supermercats s'han adherit enguany al Gran Recapte. L'objectiu és superar la xifra d'aliments recollits l'any passat, especialment pel que fa a productes bàsics, com l'oli, la llet i les conserves. Ràdio Sant Feliu, Conxi Estevez.
Un dels principals reptes d'aquest 2025 ha estat aconseguir a Sant Feliu prou persones voluntàries per cobrir els punts de recollida presencial, com també succeeix a la resta de la comarca del Baix Llobregat. Inicialment es calculava que caldrien prop d'un centenar de voluntaris, però finalment seran una trentena els que col·laboraran avui i demà al Gran Recapte a Sant Feliu. Així ho explica Víctor Pedragosa, coordinador territorial del Banc d'Aliments.
El que estem tenint és que no arriba el percentatge per tenir una relació... Arriba a un 40, tenim cobert un 40%, és a dir, faltaria un 60% a la resta del Baix Llobregat per poder cobrir tots els punts necessaris per recaptar diners.
Les aportacions en línia es podran fer fins al pròxim dia 23 de novembre.
A Torredembarra són 8 els supermercats i una seixantena els voluntaris que s'han sumat al Gran Recapte. En aquest municipi del Tarragonès s'espera recollir entre 6 i 7 tones d'aliments i productes de primera necessitat per a les persones en situació de pobresa. Ona la Torre, Josep Sánchez.
A les portes dels supermercats que s'han adherit a la campanya estan els grups de voluntaris que recolliran aliments i productes bàsics com llet, oli, conserves o pasta. Entre aquests hi ha alumnes de l'Institut Ramon de la Torre, que cada any se sumen a la iniciativa. En aquesta edició ho han fet uns 25. La Trini Ortega és professora en aquest centre i destaca l'experiència positiva que suposa per als alumnes.
Analitzem una mica quins valors treballarem, doncs la solidaritat, compartir amb els altres i sobretot el concepte de gratuïtat, que avui en dia sembla que la societat l'ha perdut una mica. Això de fer voluntari i no esperar res a canvi, doncs els hi suposa una millora personal pels alumnat. És un creixement pels alumnes.
Els aliments i productes que recullen a Torredembarra els gestiona directament Càritas, que és qui coordina la campanya al municipi. Posteriorment els distribuiran entre les persones i famílies més necessitades de la Torre i altres municipis del Baix Gaià.
Notícies en xarxa.
Pla de xoc del Departament d'Educació per reduir l'abandonament escolar prematur i situar-lo per sota del 9%. El pla preveu potenciar l'orientació educativa, lluitar contra la segregació o millorar l'acollida d'alumnat nouvingut, així com destinar recursos a l'escola inclusiva. Un pla que s'ha presentat a Vilafranca del Penedès. Anem fins allà, Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
Això es vol fer amb un seguit d'estratègies i mesures. Algunes de les més destacades les explicava el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez Renom.
Ja portem temps treballant també a través del pacte en contra de la segregació i la pròpia sindicatura de greuges i que, per tant, aquest és un dels temes importants que recull també aquest pla, però, per exemple, en matèria de formació professional doncs, també s'ha anat treballant. De fet, hem incrementat l'oferta de formació professional amb més de 7.000 places durant aquest curs.
Altres mesures que contempla el nou pla d'acció són, per exemple, l'aprovació i desplegament del decret d'orientació educativa o el protocol d'àmbit comunitari davant situacions d'absentisme, entre moltes altres. Actualment, la taxa d'abandonament escolar prematur a Catalunya és del 13,7% i l'objectiu és reduir-la per sota del 9% al 2030, tal com fixa la Unió Europea.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, fa una crida als joves perquè defensin la democràcia i els drets col·lectius davant dels perills del feixisme i els discursos d'odi a xarxes socials. Illa ha intervingut en un acte commemoratiu de la recuperació dels drets i les llibertats ara fa 50 anys amb la mort del dictador Franco. Montcarvajal, bon dia.
Bon dia. Ha estat un acte emotiu que s'ha celebrat al Paraninf de la Universitat de Barcelona.
Alumnes de secundària de diverses ciutats han reivindicat el paper dels que van lluitar des de tots els àmbits contra la dictadura franquista i a consolidar la democràcia, i els que han estat estudiant. S'hi ha parlat de Francesc Boix, Maria Salvo, Montserrat Roig, Neus Català, Tomassa Cuevas i desenes de veïns no famosos. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat les institucions com a garants de la democràcia, que és fràgil i cal preservar-la, ha dit. Ha alertat del neofeixisme, que s'expressa sovint a través de les fake news, i ha animat els joves a tenir esperança en un futur millor.
L'única cosa de la que hem de tenir por és de la por en si mateixa. No tinguem por, no tingueu por. Les coses canvien i canvien molt ràpidament. Hi ha dificultats, a la vida n'hi ha. Hi ha els testimonis que heu sentit a les vostres aules, que no tenien dificultats, que no van sortir endavant, que no se'n van sortir. Doncs esperança, esperança, esperança. Esperança per anar endavant i per millorar.
El cantautor Pau Alabajos ha clos l'acte interpretant amb la seva guitarra Jo vinc d'un silenci, de Raimon.
I aquest matí la ministra de Sanitat ha visitat les obres d'instal·lacions del nou campus IPRA, ubicat a Aiguaviva, al Gironès. La ministra ha confirmat que enguany les vacunes de la Covid-19 creades per IPRA s'inclouran a la cartera de serveis de vacunació espanyola. A Televisió de Girona, Edu Llinàs.
Mònica García ha estat acompanyada per Maria del Mar Nogareda, vicepresidenta d'IPRA, Carlota Gómez, directora d'Assumptes Corporatius i Sostenibilitat de l'empresa, i Laura Ferrer, directora d'R+D de la Divisió de Salut Humana de la companyia. La titular de Sanitat ha destacat la importància d'aquest centre situat a les comarques gironines.
Estamos hablando de cómo hemos sido capaces o cómo han sido capaces desde esta industria de vacunas imponerse también en el mercado, ¿no? En un mercado muy complicado en el que ahora mismo ya solo quedan cuatro industrias farmacéuticas que hagan vacunas de la COVID-19 y sobre todo la capacidad y la capacidad del desarrollo que podemos tener con respecto a el resto de vacunas que podamos estarnos planteando en un futuro, teniendo en cuenta pues todas las amenazas que vienen, ¿no?, tanto de zoonosis como de futuras epidemias o futuras pandemias.
IPRA comença ja a comercialitzar la vacuna de la Covid-19 amb la variant actual.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
22.000 aficionats del Barça han estrenat el nou Camp Nou en el retorn del primer equip a la gespa. Ha estat en un entrenament de portes obertes que ha fet les delícies dels aficionats. Hi ha assistit la nostra companya Ana Ruiz. Bon dia, Ana.
Hola, Marta, bon dia. Seguidors i primer equip han trepitjat el nou estadi. Tot i que les obres continuen, el nou camp ha reobert per a 23.000 aficionats i ha acollit el primer entrenament de l'equip. Aquestes són algunes de les veus que millor expressaven la barreja d'emoció i expectació dels barcelonistes.
No, m'espero que aquesta tornada al Camp Nou sigui una miqueta única, ja que és la primera vegada que anem al Camp Nou, bueno, al Spotify Camp Nou.
La veritat que això és un aperitiu, no?, per al pla d'esport, que és el que seguia ja els partits.
Mira, jo des d'ayer nerviosa, casi no he podido dormir, y tengo unos nervios en el estómago por poder volver a casa después, 2 años y medio después, que creo que todos tenemos una sensación generalizada igual, pero estamos muy contentos y muy felices y ojalá poder volver pronto a un partido.
Bueno, yo no estoy de aquí, soy de Gran Canaria y pues vengo a ver el Barça cada vez que puedo, o sea, casi siempre, porque soy muy, muy culé. Y pues nada, muy contenta de estar aquí hoy y poder disfrutar del Camp Nou por primera vez.
Quan surts de la boca cap a la gespa, aquesta sensació d'estadi, que encara està per acabar, però que ja que la tingui.
Sí, molt, molt emocionat i quiero entrar.
Alegria que també comparteixen els restauradors i comerciants als voltants del Barça, tot i que alguns no esperaven gaire de l'entrenament d'avui.
Hi ha gent, però nada. Visita el campo, com està el campo i pa casita.
Estamos esperando con ansias la apertura del Camp Nou, porque va a ayudar al movimiento de nuestro negocio, que es muy esperado en este momento.
Retrobament al clients, porque n'hi ha dos clientelas paral·leles, la del dia a dia i la del futbol, i serà el retrobament de gent, d'antics clients que porto 27 anys i són amics i tinc ganes de tornar a veure i de començar a treballar.
L'entrenament d'aquest matí és un assaig operatiu pel Barça i un aperitiu pels restauradors que esperen ara el retorn dels partits. Alguns dels establiments consultats per la xarxa asseguren que els guanys d'un dia de partit poden contribuir a pagar el lloguer d'un local o bé part dels subministraments.
Gràcies, Anna. Doncs gairebé tan esperat com la reobertura del Camp Nou és l'inici de la temporada d'esquí. I tenim novetats per enguany, ja que Ferrocarrils de la Generalitat estrena la marca Pirineu 365. Ho fa per agrupar les 6 estacions d'esquí i muntanya. L'objectiu és consolidar el Pirineu català com a destinació activa durant tot l'any, amb una aposta clara per la sostenibilitat, la innovació i l'arrelament al territori. El 9FM, Marcel Puig.
nova etapa sota la marca Pirineu 365, que uneix les 6 estacions d'esquí i muntanya d'FGC, La Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé i Vuitaull. Amb aquesta nova marca, FGC Turisme vol projectar una visió de futur fent del Pirineu una destinació viva els 365 dies de l'any. Carles Ruiz Novella és el secretari de Mobilitat i Infraestructures.
Que som una gent clau i que si nosaltres baixem d'alguna manera, llencem la tovallola, segurament molta altra gent dintre del territori també ho farà. I no fem això, al revés, anem a per totes. Com a empresa, la nostra missió és aquesta, unir a les persones i generar noves oportunitats als territoris on estem.
La presentació s'ha fet a Vic com a prèvia de la Fira de la Muntanya, que obrirà les portes avui. En Pirineu 365, Ferrocarrils reafirma el seu compromís amb el territori i amb el desenvolupament del turisme sostenible al Pirineu català.
Gairebé 3:15. Entrem en matèria política. Plataforma per la Llengua insisteix que l'oficialitat del català a Europa continua encallada, tot i fer 800 dies que el govern espanyol es va comprometre a posar la qüestió sobre la taula. Exigeixen al ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que utilitzi la seva força negociadora.
I l'acusen de no jugar prou bé ni amb prou fermesa les seves cartes. Ho ha dit a la xarxa Pol Cruz Coromines, coordinador de la campanya per a l'oficialitat del català a Europa de la Plataforma per la Llengua.
Fa 800 dies que el govern espanyol va prometre que portaria l'oficialitat del català sobre la taula dels estats membres i, tot i així, encara no ha fet servir tota la força negociadora que pensem que té per desencallar-ho. En aquests casos, en el Consell de la Unió Europea, entre els estats membres, el que hi sol haver sempre és un intercanvi de cromos, no? Jo et voto a favor això i tu em votes a favor una altra cosa, i per tant nosaltres el que demanem al govern espanyol és que ho negociï com es negocien aquest tipus de coses i com ha estat negociant altres coses al llarg d'aquests anys.
La reunió de les últimes hores entre Álvarez i la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, ha acabat sense cap avenç i de cara al 17 de novembre els ministres d'Afers Europeus es tornaran a trobar, però Espanya no ha demanat incloure l'oficialitat del català, el gallec, l'euskera a l'ordre del dia.
I encara en clau política, l'Audiència de Madrid ha confirmat el processament de la parella d'Isabel Díaz Ayuso per frau fiscal i falsedat documental.
Els jutges de l'Audiència Provincial rebutgen el recurs d'Alberto González Amador contra la decisió de l'anterior jutgessa del cas que sigui jutjat per dos delictes de frau fiscal.
Notícies en xarxa.
Són 3:15. La policia investiga una estafa a Viladecans, al Baix Llobregat. Es tracta de l'administradora de finques que gestionava diverses comunitats de veïns i veïnes que ha desaparegut de la nit al dia, i amb ella els diners de tots els edificis que tenia en cartera. Ja hi hauria 25 denúncies, però s'espera que el nombre d'afectats augmenti en els pròxims dies. Esplugues Televisió, Josep Pollell.
La dona propietària de l'empresa LB Gestió de Finques del carrer Canonge Doctor Huet va tancar el negoci sense avisar i es va gastar gran part dels diners dels veïns que gestionava. L'Ajuntament de Viladecans ha anunciat la seva intenció de personar-se en la causa, sumant-se a les denúncies particulars. Així ho explicava la seva alcaldessa, Olga Morales.
Sabem que hi ha comunitats que havien demanat subvencions per fer obres estructurals importants, com poden ser la rehabilitació de la façana o havien demanat per la instal·lació d'un ascensor. Per tant, si estem parlant de fons públics, l'Ajuntament de Viladecans ha de personar-se també com a acusació particular.
Els propietaris pagaven cada mes i la gestora es feia càrrec dels sous del personal de neteja o manteniment de l'edifici. Ara bé, aquests treballadors mai cobraven. De moment, la responsable de l'empresa està identificada, però no detinguda, a l'espera que avancin les investigacions.
I en el nostre relat informatiu d'avui hem de passar també per Girona, ja que l'empresa Caganer.com ha presentat aquest matí la nova col·lecció d'enguany, amb personatges com Pedri, Aitana, Mortadelo i Filemó o Sílvia Urriols. Combinen un any més tradició i actualitat a les figuretes més populars del Nadal. Televisió de Girona, Sara Barber.
L'empresa gironina, que des de 1992 converteix personatges famosos en les tradicionals figuretes de fang, estrena nova col·lecció, tal com ens explica el seu copropietari, Marc Alós.
La nova col·lecció de caganers que llancem aquest any, un total de 40 novetats, que sumen ja 750 caganers diferents.
Entre les novetats hi destaquen sobretot caganers del món dels dibuixos animats, com Mortadelo i Filemó, Zipi i Zape o Mickey i Minnie Mouse. També hi ha novetats en l'esport, com Pedri i Pau Cobercí, músics com Aitana o Joan Dausà, i en política, l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Urriols. La col·lecció combina tradició i actualitat, amb figures que mai passen de moda. Les figuretes es poden trobar a les botigues de Barcelona, Madrid, Bilbao, Girona i Torroella de Montgrí, i també online a tot el món.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Recuperar la credibilitat del periodisme. Amb aquest argument ha arrencat aquest matí el 7è Congrés de Periodistes de Catalunya, un esdeveniment que reuneix prop d'un centenar de professionals. Marc Pijuan, bon dia.
Bon dia, Marta. Un acte organitzat pel Col·legi de Periodistes i celebrat al Caixa Fòrum de Barcelona. Joan Maria Morros, degà del Col·legi, detallava els objectius de la trobada.
Els grans eixos del Congrés que ens han marcat des de la Junta del Col·legi tenen com a objectiu final recuperar la credibilitat de la nostra professió. D'aquí surten els diferents eixos que són la desinformació, la intel·ligència artificial, el periodisme de dades, el model de negoci, les condicions laborals, el periodisme inclusiu i, sobretot, l'actualització del nostre codi deontològic.
En el marc del Congrés, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat l'inici de l'elaboració de l'anomenada Llei de l'Agència Catalana de Notícies, que busca garantir una agència independent, plural i que estigui al servei de l'interès públic. La conferència inaugural ha estat a càrrec de la periodista del New York Times, Jodi Kantor, guanyadora d'un premi Pulitzer i impulsora del moviment MeToo, que denunciava els abusos sexuals sistemàtics a dones als Estats Units.
I avui arrenca la 34a edició del Fòrum 10 Comunicació, sota el lema del relat humà a la intel·ligència artificial. Una cita més que consolidada i que durant tot el mes portarà al Berguedà moltes cares conegudes del periodisme.
Seran quatre jornades moderades per Josep Genescà, director de Ràdio Porreig, per pensar com la paraula i la tecnologia es troben, dialoguen i transformen la manera de comunicar.
Sota el lema del relat humà a la intel·ligència artificial, ens convida a mirar la comunicació des de perspectives diverses. La força emocional dels musicals, la veracitat del periodisme, els testimoniatges dels documentals i els reptes que ens planteja la intel·ligència artificial.
La inauguració oficial serà aquest vespre a càrrec de Laura Pinyol, periodista i vicepresidenta del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
I és moment per la cultura. Una adaptació de la novel·la Concierto Barroco donarà el tret de sortida al cicle Escenes de l'Auditori de Barcelona. Serà divendres que ve. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Concierto Barroco és una novel·la curta de l'escriptor Alejo Carpentier que passa a Venècia. Allà conviuen els compositors Vivaldi, Händel i Scarlatti en una ciutat en carnaval. Idea de David Albet, amb posada en escena de Pol Roig i direcció musical de Dani Espasa, l'obra que inaugurarà Escenes adapta la novel·la en un viatge que porta el públic de la música antiga a l'electrònica passant pel jazz de Louis Armstrong. Tot plegat amb una petita orquestra barroca d'alumnes de l'ESMUC i dos ballarins, amb vestuari d'Alejandro Gómez Palomo. Un espectacle, com ha explicat Pol Roig, inclassificable.
Tot plegat construeix una mica una escena híbrida on el fil conductor és la música. La música barroca, però també d'altres èpoques, és un exercici eclèctic i anacrònic. Però sí, no es pot posar en qualsevol casella, és una escena híbrida, liderada per la música, però totalment polièdrica.
L'obra, que es representarà el 14 i 15 de novembre, obre el cicle d'escenes d'enguany, un projecte de suport a la nova creació que en aquesta ocasió es fixa en la música antiga. Les altres propostes del cicle seran Dido i Enees, el 7 i 8 de febrer, i Lobo, el 10 i 11 de juliol.
A Tarragona, la Diputació i la Generalitat han escenificat l'acord per traslladar el Museu d'Art Modern. Anirà al Palau, al Passeig de Sant Antoni de la capital tarragonina. Allà podrà doblar l'espai actual. L'operació podria ser ja una realitat cap al 2030. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurador, ha afirmat que el nou museu se situarà al nivell del Reina Sofia de Madrid o del MNAC en termes d'art contemporani.
Una nova projecció de l'equipament, però no només de l'equipament, sinó també de l'art i la cultura de la demarcació del Camp de Tarragona, de les Terres de l'Ebre i del Baix Penedès. Un nou museu d'art modern convertit en un nou referent museístic a nivell de país i, com us deia, fins i tot més enllà.
L'impuls del nou Museu d'Art Modern de Tarragona coincideix amb la commemoració del seu 50è aniversari.
Prop d'una trentena d'instal·lacions formaran una nova edició del Festival Lluèrnia d'Olot. Enguany se centra en el nucli antic, Sant Francesc, Sant Bernat i la zona del riu Fluvià, entre d'altres espais. Olot FM, Aniol Puigvert.
El festival dirigit per Xavi Bayona incorpora gairebé una trentena d'instal·lacions. Entre elles destaca la instal·lació Ombra i Sol, que es durà a terme a la plaça de Braus a càrrec de Jaume Ramírez, a partir que comenci a fosquejar. També hi haurà altres instal·lacions com Transllumància de la UAPIX, Suran de Playmode o Embalat en Flames de l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Terrassa, entre moltes altres. Aquestes seran algunes de les instal·lacions que conformaran la 14a edició a la ciutat, per on hi passaran milers i milers de persones. A més, el director Xavi Bayona explica que enguany el Festival Lluèrnia comptarà també amb la col·laboració del Festival Llum Barcelona.
És un festival que som amics des dels inicis del festival
i aquest any sí que hem pogut, com de dir, doncs mira, anem a fer una coproducció, més que una coproducció, anem a compartir un artista.
Totes les persones que vulguin estacionar ho podran fer de forma gratuïta al recinte Firal d'Olot. Rita Roja i Rodona,
qui l'endevina? Avui era el dia indicat, el nou àlbum de Rosalía, Lux, s'ha publicat oficialment. És un treball on la cantant abraça l'espiritualitat i fusiona el pop amb la música clàssica.
L'àlbum té tocs simfònics, operístics, de flamenc i fins i tot minimalistes, i deixa enrere la música urbana. Entre els participants al projecte hi ha el Cor de Cambra del Palau de la Música, en 10 cançons, i l'Escolania de Montserrat, en 7.
I és moment per als esports. Amb la Janire Gallut. Bon dia, Janire. El retorn a l'Spotify Camp Nou ha vingut amb una altra bona notícia, més enllà de que s'ha omplert d'aficionats, en aquest cas per al primer equip del Barça.
Sí, perquè els blaugranes han realitzat aquest entrenament de portes obertes acompanyats de Joan Garcia, que ha completat l'entrenament sencer amb el grup per primera vegada. El porter català apunta a ser convocat per diumenge a les 9 contra el Celta a Balaïdos. Christensen també s'ha entrenat i també ho ha fet Eric Garcia, tot i fer-ho amb una màscara pel nas trencat que va patir en el partit contra el Bruges. Pel que fa al retorn al Camp Nou, el director esportiu d'ECO expressava l'emoció del dia d'avui als mitjans del...
Espectacular, ¿no? Crec que a todos nosotros que estamos en el día a día de club, que estamos ahí todavía en Montjuïc, echamos de menos volver aquí. Además, yo creo que no solo volver a Spotify Camp Nou, da la sensación de un estadio que ya era grandioso y que aún más, o sea, esto es espectacular.
I a la selecció espanyola, en una aturada de seleccions que anirà del 10 al 18 de novembre, volíem dir, i seran els blaugranes Cubarsí, Olmo, Fermín, Ferran Torres i Lamine Yamal, sobre el que Luis de la Fuente ha dit que veient el partit de Champions de dimecres està en perfectes condicions. Encara a primera, el Girona rep demà les dues l'Alavés en un duel que Michel ha qualificat de necessitats, ja que l'equip necessita guanyar i 3 punts els trauria del descens que ocupen en darrera posició.
Una situació crítica, pot dir, de molta necessitat. És la realitat. Hem de pensar que jo el primer, que hem de canviar coses. No, ja arribaran les victòries. No, mirar cap a dins. Jo el primer. Necessitem guanyar, necessitem donar un pas endavant.
A les 9 serà el torn de l'Espanyol, que rep a l'RCD Stadium un Villarreal tercer amb l'objectiu de mantenir-se en places europees de cara a l'aturada de seleccions després de la derrota amb l'Alavés la jornada passada. I tornem a Can Barça, perquè aquest vespre a quarts de 9 el Barça i el Real Madrid s'enfrontaran en el clàssic a l'Eurolliga. Els blaugranes ocupen la 8a posició a Europa amb un balanç de 5 victòries i 3 derrotes, però tenen l'oportunitat de guanyar l'equip d'Escariolo, que encara no sap el que és guanyar a domicili.
Deixa de ser, com hem parlat al llarg de la setmana, un partit que val pues com els darrers que hem jugat en Eurolliga, té el mateix valor, però sí que té un component emocional molt més important, perquè no deixa de ser un clàssic i aquest és un partit especial per tothom, no? Pel seguiment que té, per la transcendència que té i perquè pels aficionats pues és un partit molt important.
Sentíem Peñarroya parlar de controlar el factor emocional com a clau per a aquest partit, i a la Lliga Femenina Endesa, l'Uni Girona, que vol tornar a la bona ratxa, rep avui el Saragossa a quarts de 9.
Gràcies, Janire Gallut. És l'agenda esportiva de cara al cap de setmana. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
La xarxa de comunicació local.
Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
Continguts en xarxa.
Aquesta setmana s'estrena la darrera pel·lícula del director Yorgos Lanthimos, Bugonia. També arriba un film de David Trueba amb David Verdaguer i Amaya Salamanca, Siempre es invierno. I pels aficionats a la franquícia s'estrena Predator, Badlands.
Todo cuanto hemos perdido, todo lo que nos han hecho, vamos a corregirlo ahora.
Bugonia és el darrer producte del binomi Yorgos Lanthimos-Emma Stone. Dos joves conspiranoics segresten a la poderosa presidenta d'una gran companyia, convençuts que es tracta en realitat d'una extraterrestre decidida a destruir el planeta.
No soy alienígena.
Estás mintiendo.
¿Qué diferencia hay? Sabes que esto es de locos. Sabes que está mal.
Where is Nata?
Silence.
Oh.
Me he dejado por un cantante uruguayo.
Y llevabais 5 años.
Sí.
David Trueba dirigeix Siempre es invierno, adaptació d'una novel·la pròpia, Blitz. El protagonista és en Miguel, David Verdaguer, que viatja a Bèlgica amb la seva nòvia Marta, Amaya Salamanca, per participar en un congrés d'arquitectura. Allà la seva relació s'acaba i ell decideix quedar-se uns dies al país per tractar de recomposar el seu futur. Llavors, coneix l'Olga, una dona que treballa com a voluntària al congrés.
Olga? No me mires así. Yo tampoco sé qué decir.
Bienvenido al planeta más peligroso del universo. Donde todo intenta matarte.
Una de les franquícies més populars de la ciència-ficció és la de Predator, la del caçador extraterrestre que en la seva primera pel·lícula es va enfrontar amb un soldat interpretat per Arnold Schwarzenegger. A Predator Badlands, una jove criatura marginada del seu clan es troba amb un aliat improbable en el seu viatge a la recerca de l'adversari definitiu.
Det get you like.
La xarxa de comunicació local.
Els Tòtils, amb Oriol Mogas i Lola Monés.
Cada divendres de 3 a 4 al Prat Ràdio.
Lo nostre era tan sexy i sensible. Aquella adeu tan dur, tan indescriptible. No sé xori, crec que m'he posat trista. No sé xori, per tu sóc invisible. Fa temps que sóc el xador. Sóc immadura, deixo el meu amor de la...
Bon dia, Oriol!
Bona tarda, Lola. Què tal, com estàs?
Cansadeta. Dia de alerta per pluges.
Sí, dia de cancel·lació de classes.
No de pràctiques.
No de pràctiques.
A pràctiques ha calgut anar igualment. Però bueno, a veure, ha plogut pel matí, que ha plogut 3 hores, 2.
Jo quan m'he aixecat estava plovent ja.
A quina hora t'has llevat?
A les 8:30.
Clar, jo a les 8 ja estava a les pràctiques. Clar. Bueno, 8:10, he arribat tard.
Correcte.
He demanat perdó.